La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment ara de pujar el volum per escoltar i parlar amb una de les veus més dolces i amb més personalitat del panorama català, Gemma Humet, Núria.
La cantant, compositora i pianista terrassenca Gemma Humet va créixer rodejada d'una família de músics i va començar a acariciar les tecles d'un piano des de ben petita. Amb només 5 anys va començar a formar-se com a pianista i va ser als 18 quan va decidir endinsar-se al món de la veu, estudiant diversos tipus de cant fins a arribar a trobar el seu estil, la cançó de protesta i d'autor. Ara, la seva trajectòria sobre els escenaris arriba als 15 anys amb un recorregut que l'ha portat a col·laborar per tot el territori i també part de l'estranger, cantant al costat d'artistes de la talla de Toti Soler, Clara Peya, Joan Manuel Serrat i Lluís Llach. També ha publicat 4 àlbums en solitari i ha gaudit de diversos reconeixements. Avui Gemma Humet puja a la caravana per presentar-nos el seu nou espectacle Miralls, una gira plena de música on ens convida a veure-la ella mateixa des de fora.
Gràcies, Núria. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Recorda que quan et vegi no passi d'allà, que la meva pell sigui aquella de fa uns anys. Digue'm que no tingui por quan m'espanto, que segueixi sent el que canto. Que no...
Ara ens ho explicava la Núria, no ho sabia això, Gemma. Als 5 anys vas començar a tocar el piano?
Sí.
Ostres,
sí,
tenim sí, una sí, petita sí, Mozart a l'estudi avui.
No.
Com va anar això?
Bueno, bàsicament perquè... És a dir, vaig començar... Hauria d'haver començat al 6, que bueno, tampoc és allò, però soc del novembre, llavors... Quan vaig començar el curs, tenia 5 anys, i jo ja et diria que d'abans tocava, perquè a casa meva són músics, el meu germà gran tocava el piano, i jo me'n recordo que el meu joc era pujar al piano i tocar, i treure d'oïda amb el dit coses que sentia, i sí.
Va, deixem-nos anar. Ara, quan Gemma Humet entrava a l'estudi, li deia... sempre aviso, eh? És una de les entrevistes més difícils, perquè jo admiro molt la música que fa. Jo crec que una... Sembla estúpid, però no ho és. Una de les marques més característiques de Gemma Humet és, evidentment, la veu. Tu escoltes la veu de Gemma Humet i saps que és ella. Tu n'és conscient que és així?
Bueno, perquè m'ho han dit molt, diguéssim. Però sí que amb els anys vaig veient que faci el que faci i posi el vestit que posi a la meva música, al final sí que hi ha un segell, que és la meva manera de cantar, que suposo doncs, que sí que és reconeixible, al final.
Ens parlava, Núria, també d'una música més de protesta, més protestona, eh? T'has tornat més protestona amb els anys?
Jo sempre he sigut bastant protestona,
sí?
Per les coses que jo creia injustes. Sobretot. Jo me'n recordo ja de molt petita que tot el tema d'immigració, de problemes socials, no, tot aquest tipus de coses, ja m'interessaven molt, em cridaven molt l'atenció. La meva àvia sempre m'havia explicat, per exemple, com va viure ella la Guerra Civil, no? I llavors ja també, doncs és un altre tema que sempre l'he portat molt endins, tot el tema així més, bueno, sí, de protesta. I en aquest sentit, a la vida real, potser no tant, però a la meva vida musical penso que ja que... I és que ho dic a totes les entrevistes, això, eh? Però que ja que tinc la sort de tenir aquest micròfon aquí al davant i tenir un públic que m'escolta els concerts o ara que m'està sentint a la ràdio, doncs crec que és molt important dir coses importants.
Ara, em parlaves de l'àvia. La música et ve de família sí o sí?
Sí, en el sentit que és que a casa meva sempre s'ha viscut la música com una cosa normalíssima i mai m'he plantejat fer una altra cosa. És a dir, a casa meva som 4 germans, el meu pare i la meva mare. I menys la meva mare, la resta, més o menys professionalment, tots ens dediquem a la música. I abans passats ja, diguéssim, a part del meu oncle i de tot plegat, hi ha hagut molta gent que s'ha dedicat a la música per la banda Humet, diguéssim.
No han passat pels gaires anys, Gemma, que et vaig conèixer. Va patir la mare tant perquè poguessis néixer.
Estem escoltant aquest Gemma, una cançó de Joan Baptista Humet, el teu tiet Gemma, versionada per tu. Aquesta Gemma, però, de la qual parla, no ets tu?
No.
És la seva germana, o sigui, la teva tieta,
la
no? Que va patir pòlio, em sembla.
Sí, exacte, des de molt petita.
Joan Baptista Humet, què ha significat per la teva carrera musical fora i sortint del neboda de...
Doncs mira, realment... Sé que pot semblar curiós, però el meu tiet va deixar de cantar l'any que jo vaig néixer. Per tant, jo el que vaig conèixer d'ell mai va ser la figura de cantautor. Sí que me'n recordo d'anar al col·le i que les mestres em preguntessin, ah, però tu ets Homet, de què és el teu pare o el teu germà, és el Joan Baptista? I era com, sí, sí. Però jo era zero conscient de qui era ell. I amb els anys me'n vaig anar a fer conscient i no va ser fins que ell es va morir realment que vaig conèixer més en profunditat la seva música. Sí que és veritat que de petita sempre i tota la vida m'havien cantat i posat aquesta cançó, però no vaig ser conscient de totes les altres coses que tenia fins que vaig ser més gran. Per tant, m'ha influenciat... no sé què dir-te, saps? A mi realment a nivell musical jo sento com ha influenciat el meu pare, sento com han influenciat els meus germans, però que el meu tiet l'he viscut des d'una altra òptica i que m'ha influenciat potser més tard.
Perquè fora de família, quines són les teves influències musicals?
Mira, sobretot, i ara mateix ho penso, amb la gent que he anat treballant. O sigui, jo ara tinc 34 anys i tinc la sort que des dels 19 que em dedico bàsicament a això, no? A pujar als escenaris i a cantar. I llavors, tota la gent amb qui he anat tenint la sort de treballar han sigut les meves principals influències. I amb elles, doncs, sobretot, el Toti Soler i el Toni Xuclà, que són amb els que m'he passat més anys treballant, jo he après moltíssimes coses d'ells. I amb totes les persones que m'he trobat a nivell d'estils musicals, doncs, jo penso que sempre agafo d'aquí i d'allà el que m'interessa. A mi m'agrada molt escoltar moltes coses diferents. O sigui, si veiessis les meves llistes de música, diguéssim, del cotxe, pensaries que no tenen cap mena de sentit, perquè hi ha des de cançó d'autor a fados, a reggaeton, a trap, i és com, Gemma, tu escoltes això? Doncs sí, i al final tot són coses que et nodreixen i que et fan agafar inputs, o sigui, tots són inputs.
T'ho pregunto diferent, eh? En quin moment vius que creus que viu el nou panorama musical català?
És molt difícil. És a dir, jo, a veure, no estic ni...
Massa gent i poc espai?
Jo crec, això per començar, Catalunya és un país molt petit i està sortint molta gent nova que vulguis que no, és a dir, no vull que sembli com de ràbia o d'enveja, això que vaig a dir, no? Però, com dic, és un país molt petit on som molta gent que portem molts anys picant molta pedra. I quan dic molta pedra, vull dir molta pedra. I hi ha molt pocs espais, com per exemple els Premis Enderroc, on tinguis l'opció o l'oportunitat de que et donin un premi, de que parlin de tu. Què passa? Que tot d'una surt com tot una fornada de gent molt jove, amb poca experiència, i llavors és com dir, vale, molt bé, bueno, jo he picat tota una pedra de la qual no m'emportaré mai els fruits, o almenys no ara mateix.
Et molesten programes, shows, talent shows, que se'n diu, com Eufòria?
No em molesten perquè m'encanten i me'ls miro. I ho reconec, i segurament és possible que si jo tingués l'edat de fer-ho, estaria encantada. Però alhora, a nivell purament professional, sí que penso això, bueno, el que acabo de dir, que Catalunya és molt petit i que hi ha molt pocs espais.
Ara em deies que has picat moltíssima pedra, 15 anys sobre els escenaris fent música. Gemma, com van ser? Com recordes els teus inicis?
Amb molts nervis. Recordo els meus inicis, i en bars, a la Jascava de Terrassa, fent jazz i fent... Bueno, fent el que em deixaven. Jo me'n recordo que li deia al meu pare, mira, jo deixo el piano i em dedico a cantar, però... I ell em deia, però Gemma, agafa't amb calma, perquè potser trigaràs a tenir feina d'això, és molt difícil... I li deia, sí, però bueno, si jo estic cantant cada nit en un bar, com que estaré cantant, jo ja seré feliç. I clar, realment, si em miro des de que jo deia això... El que he acabat tenint, doncs ja és, jolín, em conformo i felicíssima de la vida. I tot el que hagi de venir, doncs, ja està molt per sobre de les expectatives que tenia en un primer moment.
Perquè hi ha algun moment d'aquests 15 anys, Gemma, que dius, hosti, ja està, ho hem aconseguit, ja puc viure d'això, la meva carrera és la música.
Que la meva carrera és la música, això ho tinc claríssim. Hi ha hagut moments on he dit, que guai, estic vivint d'això. hi han hagut moments, com per exemple ara mateix, que puc dir estic malvivint d'això, que vol dir que vaig molt de cul, perquè és molt difícil.
Es malviu a dia d'avui de la música?
Jo crec que és difícil viure bé. Sent, no sent un producte de masses, diguem-ne.
Arribes a publicar 4 discs en solitari, participes en més de 20 gravacions i discos, recorres el país fent concerts arreu del territori, arribes a altres parts d'Europa, com França, Suïssa, Bèlgica... T'imaginaves arribar fins aquí?
No, és el que... Mai m'he plantejat grans coses. És que jo el que vull és cantar, i això ho tinc claríssim. I llavors, mentre estigui fent això, estaré bé. I tot el que vagi aconseguint, per mi són regals. I potser sí que, mica en mica, a mesura que em vaig fent gran, també, és com, ostres, vale, ja em tocava això, eh? Ja no sé què. I sí que veus que tens un altre tipus d'expectatives o d'ambicions que fa uns anys no les tenies, o de metes, no? De, ostres, m'agradaria molt aconseguir això, m'agradaria molt aconseguir allò. Però per altra banda, és que tot el que vingui per mi en el sentit musical i professional, no vull dir que és un regal, perquè m'ho he treballat molt, considero, però és un luxe.
T'ho podria preguntar dels concerts d'aquí, eh? però em pica molt la curiositat. Què sents quan a França, Suïssa, Bèlgica fas un concert i la gent et canta les teves cançons?
És heavy, perquè quan vaig anar a fer concerts allà, clar, eren com casals catalans, i per tant em venia a veure la gent que d'alguna manera o entenia català o parlava català...
Que tenia un vincle, no?
Que tenia un vincle, exacte, un vincle amb Catalunya. I llavors, ells estan tan agraïts quan una cosa que els recorda a la seva terra, que potser fa molts anys que no hi viuen de manera permanent o el que sigui, i tu estàs allà i els hi portes un trosset de Catalunya a casa seva, i són persones que, per poc que facis, estan superagraïdes. I recordo aquells concerts com realment van ser molt, molt bonics.
Abans parlàvem de la cançó d'autor, de la cançó de protesta, clau a la teva sonoritat, però hi trobem un element que diferencia molt la teva producció d'altres que hem escoltat en aquest estil, que és la combinació amb l'electrònica, donant cançons com aquesta, Ales al vent. Ales al vent, que pertany al teu tercer disc, a Màtria. Diries que aquest disc va marcar un abans i un després a la teva carrera?
Una mica sí, una mica sí. Jo crec que va ser just el moment... Van confluir com moltes coses, post-pandèmia o, diguem, o post-confinament, més aviat, que vaig apostar per fer aquest canvi de so, de registre, o no sé, digue-li com vulguis. I
va sorprendre molt, no?, la gent que et seguia sempre. O sigui, com,
sí,
uau.
Clar, però a mi no em sorprenia, perquè era una cosa que ja portava molt de temps pensant i que ja hauria fet en altres discos, però no em vaig acabar d'atrevir. Llavors, no sé, per mi va ser com un procés en aquell moment molt natural, i és com... Jo sóc molt inquieta a nivell musical, a mi m'agrada aprendre moltes coses, m'agrada agafar coses de llocs diferents... I llavors, en aquell moment, sentia que la necessitat que tenia era de fer allò. I al final penso que la meva veu, una mica el que dèiem al principi, no?, que la vesteixis com la vesteixis, acaba sent la meva veu. I, per tant, com que no he de... anar de rendir comptes, això en català no deu ser correcte.
Direm rendir comptes, direm. Ja està, i ens entenem,
no? Com que no, és a dir, no he de quedar bé amb ningú, perquè sóc jo amb mi, llavors tinc la sort que puc fer el que vull amb la meva, amb el meu producte, no? I en els dos últims discs he tingut moltes ganes de provar què era això de l'electrònica, de barrejar-ho. En canvi, a la gira que he començat ara, amb Miralls, torno a anar d'alguna manera als inicis, més inicis. De fet, quasi ni això, perquè jo al principi no m'atrevia a tocar el piano i cantar. Llavors, ara estic sola a l'escenari, tot torna a ser superacústic, i d'alguna manera aquí sí que sento que estic absolutament lliure de fer el que vulgui, perquè no he de fer res amb ningú, o sigui, sóc jo.
Ara en parlarem, d'aquesta gira de miralls que val molt la pena anar-la a veure abans, però em dóna la sensació que sí, que fas una mica el que vols, sempre has fet una mica el que has volgut, però que deus ser molt perfeccionista, això és així?
Molt.
Sí, eh?
Molt, molt, però a la vida, en general. Sí.
Ara estem escoltant aquest Ales al vent, i també em dóna la sensació que no per part de protesta, que comentàvem abans, i escoltem frases com soc propietària de tot el que em passa. Diuen que les dones no fem llinatge, fem nostra la nit, conquerim el carrer. Com d'important és per tu que les teves lletres parlin de temes com aquests?
Doncs és molt important que les meves lletres reflexin el que jo sento i el que jo penso sobre temes que crec importants i que crec importants de visibilitzar i de que... És a dir, a vegades hi ha coses que segons com les llegeixes o segons com les sents no t'afecten o t'afecten d'una manera diferent. I a vegades quan hi poses música sembla que entren diferent.
La música ha de ser ideològica si no ho és?
Uau! No, jo crec que no. És a dir, hi ha música per molts moments, hi ha música per molts tipus de persones, de situacions, i igual que per anar al cotxe cap a ballar un divendres a la nit t'escoltaràs unes coses, doncs hi ha moments en què et vindrà de gust escoltar-te'n unes altres. Simplement jo penso que a mi sí que m'agrada poder dir coses, igual que també hi ha moments que em ve de gust simplement parlar de l'amor i de què m'han deixat o de què m'han estimat, i ja està, saps? I també està bé poder treure transcendència a segons quines coses.
Ens parlàvem d'aquesta sonoritat més electrònica. Ha vingut per quedar-s'hi?
Fa un temps t'hauria dit que sí. I ara penso que potser no. És a dir, que no ho sé. No sé el proper disc què em vindrà de gust fer. Si em preguntes ara, que encara no l'estic fent, el que em ve de gust és dir, doncs mireu, m'ho gravo tot jo a casa, que estic supertranquil·la, tinc la sort que sé tocar, que em manego bé a tots els programes tecnològics, diguéssim, per gravar, els instruments, és com, m'ho faig jo. I em ve molt de gust, però no sé si després ho acabaré fent.
Hi ha preguntes, Gemma, que hi ha preguntes que m'incomoden, però jo crec que s'han de fer fins que no les haguem de fer. Has sentit mai o t'has sentit mai qüestionada o has sentit que t'ha costat una mica més la teva carrera musical pel fet de ser dona?
No he sentit que em costés més pel fet de ser dona, sincerament. El que sí que en molts moments, sobretot quan tu et comences a posar per sobre del projecte, és a dir, a ser realment al capdavant, perquè sí que, clar, amb la meva... O sigui, jo potser entre els 21 i els 23, que ja vaig començar a estar més endavant, ara que estic completament al davant del meu projecte, ara jo prenc totes les decisions. I en molts moments sí que et sents qüestionada. No sé si per ser una dona o no, però sí que em sento qüestionada i sento que m'he de reivindicar i de dir, és el meu projecte, són les meves cançons, són els meus concerts, és la meva vida, i al final això reverteix en el meu nivell de vida, els meus diners, els meus fills i en el que mengem. O sigui, llavors, o et reivindiques o mors pel camí.
Clar, ara estàvem escoltant Màtria i t'ho preguntava tot això perquè, de fet, en una entrevista a Escena 25 deies que estaves farta que et preguntéssim com ha influït la maternitat en la teva música, que no seria una pregunta que li farien a un home. Creus que a la societat li queda molt per deixar de fer preguntes com aquesta?
Sí. Sí, és a dir, penso, òbviament, hi ha hagut canvis, però les dones estem constantment en el punt de mira de moltes coses que els homes no estan. Per exemple, ara quan...
Pots dir que no hi esteu,
Que no hi esteu. No, però, per exemple, són coses que semblen tontes i penso que no ho són. En un home, o en els nois que ara mateix estan a l'escena, catalana i general, no importa l'edat que tenen, no importa quin aspecte físic tenen. I, en canvi, a les dones sembla que per pujar en un escenari es determina que has de tenir o has de donar un tipus d'imatge, has de tenir un tipus de cos, i has de tenir molta seguretat en tu mateixa perquè això et sigui igual.
T'ha costat arribar fins a aquesta seguretat?
A mi no m'és igual. Per tant, no hi he arribat. I crec que moltes persones, moltes noies, no hi hem arribat, i això et posa les coses molt, molt difícils, perquè en molts moments tu, i això a mi em passa moltíssim, quan he d'anar a cantar segons quins actes, segons quin tipus de concerts o a la tele, a mi arriba un punt que em preocupa molt més, però molt més, vull dir, molt més. Què em posaré? Com em pentinaran? Quines sabates m'he de posar? Que el que he de cantar.
És bèstia, això.
I això és molt heavy, perquè llavors no ets lliure. No ets lliure fent el que fas. Estàs pendent de la teva imatge, no pendent de com sents el que estàs fent. Sinó estàs pendent de si t'apreta més el vestit o no t'apreta menys.
Aquest recomençar que forma part del teu darrer àlbum que vas publicar l'any passat, Rere tot aquest fum, i ara presentes aquesta nova gira, Miralls, una nova gira que s'ha preparat i que ja es va estrenar el passat 6 de maig a Sabadell. Et planteges d'alguna manera amb aquesta gira també recomençar?
Sí, d'alguna manera sí. És un recomençar amb mi mateixa, des d'un altre punt de vista, no? És com... jo a casa meva em poso davant del piano, davant de l'ordinador, començo a fer les meves cançons, o faig les meves versions, com jo vull, però després sempre passen per tot el procés d'un productor, una discogràfica, gent que opina, i d'alguna manera, ara el que estic fent és, de la manera que jo concebo les cançons, a casa, ho estic portant a l'escenari, sense que hi hagi grans produccions ni grans artificis perquè sóc jo. 100%.
Per cert, per una grenca com tu, com va anar l'inici de gira a Sabadell?
És curiós, eh?
Home! Em diràs tot allò de... No, em vaig sentir superacollida...
No diré res, que llavors a Terrassa se
No, però com va anar l'inici de gira?
No, va anar molt bé. La veritat és que el públic va sortir supercontent i per mi és un gustàs. Em sento molt lliure estant sola a l'escenari. És com curiós, perquè sembla que a vegades, no, com més recolzat estàs, millor t'hauries de sentir. I, de fet, dic de tot cor que, per exemple, amb tots els músics de Màtria, és que me'ls estimo moltíssim, i tant de bo la vida ens depari molts concerts junts. Però sí que a vegades tens la necessitat de fer com una mica de recolliment. No sé, a la vida jo crec que també ens passa això a vegades. Uh-huh. I ara mateix necessitava això, encarar-me una mica a mi, qui són els meus referents, d'on vinc, perquè d'aquesta manera sé que podré saber cap on vaig. Si no, faig aquesta mirada una mica retrospectiva... A vegades la vida et passa per damunt molt de pressa.
Dius que una gira en la que et sents molt més lliure, i també dius que vius les teves cançons des d'un altre punt de vista i que t'emmiralles en elles des de la Gemma que ets ara. Com ha canviat Gemma Humet en 15 anys dels escenaris?
És a dir, molt. És a dir, no soc, crec que ningú amb 15 anys, i més en aquests 15 anys, no? Dels 19 anys en els 34 que tinc ara, és que són anys que vitalment et passen moltíssimes coses. I evidentment que queden coses, i hi ha coses de l'ADN que no canvien. Però però per sort he après moltes coses pel camí.
Abans deia que estic enamorat de la música que fa Gemma Humet, però estic enamorat també d'un altre dels grans de l'escena catalana, Lluís Danés, que té un protagonisme també important, eh, en un espectacle com aquest.
Sí, la veritat és que estic super agraïda que en Lluís hagi volgut col·laborar i ajudar-me tant en aquest espectacle, perquè és el que fa que d'alguna manera... És a dir, no em sento sola a l'escenari perquè hi ha tot el que ell ha posat a l'escenari.
Es pot explicar o no?
Bé, jo crec que ja s'ha vist en fotos, és a dir, però és molt bonic perquè ha fet tota una carcassa pel piano, amb roba, amb cordes lligades, una mica com si fos un piano embalat, amb llum a dins, a part de les mítiques bombetes Lluís Danés.
Exacte, sí. Que hagi vist un espectacle de Lluís Danés, segur que identifica.
Segur que sap de què parlo.
I de què està parlant Gemma Humet. Sí. Per on més girarà l'espectacle?
Doncs estarem a Sant Sadurní, estarem a Térmens, estarem a... Soc una mica fatal amb aquestes coses i no me'n recordo mai, però ho penjaré tota la meva web i a les meves xarxes, així que si em aneu tenint controlada, sabreu totes les dates.
Per cert, a les xarxes on vas publicant cosetes, també, que fas amb la música, amb el piano, no?
És que últimament estic molt tiktoker.
Bueno, estàs enganxada, però, a les xarxes o no?
Jo diria que no. És a dir, per exemple, a Instagram em penjo el meu i pràcticament no miro el dels altres. Però fa molt poc he descobert TikTok i això sí que m'ha enganxat. I llavors he pensat, com puc... posar-me jo, és a dir, perquè jo no sortiré a ballar ni a fer...
Espera.
Si no, però de moment no. I llavors crec que he trobat un espai xulo, que és el de poder fer... anar pensant cançonetes i versions i coses que realment a mi em costen els 30 segons o un minut que duri de penjar, doncs és el que et costa preparar-te allò i dir, doncs mira... vaig penjant, us vaig regalant cosetes.
I si parlem del present de Gemma Humet, a part de parlar de la gira Miralls, també trobem una darrera col·laboració. Passat mes de març, el single va canviant amb Quilòmetre Zero.
Recordo que els records que vam crear tardes de converses que no ens deixaven marxar, els matins que es feien vespres i els
poques setmanes, precisament, que Quilòmetre Zero visitava la caravana, però no els hi vaig preguntar amb ells. Com va néixer aquesta col·labo?
Doncs, bàsicament, la Mire és alumna meva del taller de músics. I des del primer moment, no sé, hi va haver molta sintonia, hi va haver molt bon rotllo. I em va dir, Gemma, estic fent un tema i m'encantaria que hi fossis. I va ser com un, pues som-hi, jo... Jo sóc de les que m'apunto sempre a un bombardeig i més si hi ha bones persones a darrere i que tenen ganes de fer les coses. I la veritat és que la Miri és molt guai, canta molt bé, tots els seus companys i companyes de Quilòmetre Zero també són molt guais, encara que no els conec tant. I em va fer molta il·lusió poder-ho fer.
Has treballat amb Quilòmetre Zero, però ho dèiem a l'inici, veiem noms al llarg de tota la teva carrera, tot i Soler, que ens l'has anomenat, amb qui vas treure el Petita Festa, has compartit escenari amb artistes de la talla de Joan Manuel Serrat, de Lluís Llach, de Kepa Junquera. Hi ha algú, però, que no hagis col·laborat encara i diguis, hòstia, és que amb aquesta persona...
Home, hi ha molta gent.
Sí?
Sí, segur. Clar, em pilles una mica com voles, però...
Però ho farem diferent. Tens plantejat ja cinquè àlbum?
No.
Oh, no encara.
No encara.
Ara.
No, en algun moment segur que sí. Però vaig acabar molt desgastada, diguéssim, de l'últim, i necessito com una mica... Per això Miralls, també.
Et serveix per això, per fer la pausa.
Sí, necessito com respirar.
Et puc preguntar com vas viure tu la pandèmia?
Sí, la vaig viure fatal. 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 Amb dos nens molt, molt, molt petits a casa, molt petits. És a dir, el més petit tenia 6-7 mesos. I clar, eren moltes hores. A mi em costa molt estar-me a casa. I jo, a més, venia d'un embaràs en el qual vaig haver d'estar 4 mesos al llit, que no em podia moure. Oh. I llavors, quan sentia... És a dir, va néixer en Bru, tot bé... I quan començava a recuperar-me ja del postpart, a dir, ja començo a fer vida normal, tal... Tancats a casa una altra vegada. I per mi va ser com embogir. O sigui, de fet, jo crec que encara porto coses a dins que bueno, em van crear molta ansietat en aquell moment. I no ho vaig viure bé.
Tu has deslliurat d'això ja, o no?
Sí, sí, sí. El que passa que... Jo crec que ha sigut una època que tots, d'alguna manera o altra, ens ha deixat marquetes i ens ha deixat feridetes. Hi ha gent que ho va viure superbé, també. Mm. Vull dir, jo en conec. Però també sé de molta gent a qui li ha passat factura.
T'ho preguntava perquè si una marqueta també ens va deixar la pandèmia va ser una versió preciosa que vas fer de Núvol Blanc.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina.
Va rebre un allau de suport, d'agraïment per treure una versió com aquesta preciosa.
Va ser tan heavy, és que no us ho podeu imaginar. O sigui, jo vaig sortir del fax de tocar això, vaig pujar al taxi, que a més era la primera vegada que sortia del confinament, perquè jo sóc diabètica i em feia tot molta por, perquè sóc població de risc i tot el rotllo, i jo no vaig sortir de casa ni per anar al súper. O sigui, vaig sortir allò, el dia 4 de maig, em penso que era, o 9 de maig, per anar a fer allò. I me'n recordo això, el taxi de tornada, que tot d'una obro el Twitter, i em deia, vols que et mostrem tots els missatges? Perquè n'hi ha mogollon. O sigui, no sé exactament què em deia. I vaig flipar.
Vas plorar?
O sigui, no, però em vaig sentir com sobrepassada. Ho vaig tancar. O sigui, a l'acte vaig tancar el mòbil, va ser com un... Ui, ui, què està passant?
És molt gran,
saps?
Això, no?
Jo ara, tot d'una, vinc de que jo em pensava, i real, em pensava que jo no treballaria mai més. Perquè veies la pandèmia, dius... quan trigarà la gent a tornar a un teatre? Quan... Jo no... De què viuré? I realment era algo que m'angoixava. I llavors tot d'una va ser com un... Hola, que potser hi ha vides.
La trobarem aquesta a Miralls o no?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Seguiu aquesta gira que val molt, molt, molt la pena de veure. Gemma Humet, que la trobareu amb Miralls. Hem estat un plaer de conversa, de veritat.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu, la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 3 minuts, arribem a 3 quarts de 5 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i per fer camí fins a Girona.
Girona.
Mireu, per molts gironins i gironines, l'arribada de la primavera és sinònim de Girona Temps de Flors, una exposició que celebra des de fa 68 anys a la ciutat i que durant gairebé 10 dies la converteix en un autèntic espectacle floral i de colors. Aquest any, el Girona Temps de Flors ha arrencat més fort que mai amb un gran allau de visites només els 3 primers dies i més de 100 propostes i espais diferents per visitar. Una nova edició oberta fins al diumenge 21 de maig a tots els públics i que de ben segur tornarà a deixar imatges úniques i irrepetibles on la bellesa de la naturalesa passa a ser la principal protagonista. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora el president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Senyor Noguer, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Ara ho dèiem, que fa ja 3 dies que ha arrencat aquesta nova edició del Girona Temps de Flors a la ciutat, la 68ena ja, per tant, déu-n'hi-do. Quin balanç en fa d'aquests primers dies? Com estan anant les coses per Girona?
Bueno, per Girona estan anant fantàsticament bé, perquè jo crec que aquesta va ser i és una extraordinària idea de vestir Girona de la bellesa de les flors amb un munt d'indrets de la ciutat que estan decorats i que això permet fer un recorregut importantíssim per la part antiga de Girona i on descobrir moltes vegades per descobrir els ornaments florals el que sí que s'està fent és descobrir també una part de la ciutat desconeguda per molta gent que visita Girona, no? I per tant aquests dies veníem, ja sabeu que ara la gent té més ganes de sortir de mai, que perquè venim dels 2 anys de, no, dels 2 anys de pandèmia, 2 anys de dificultats, i que ara la gent doncs sortir. A més, sortir a passejar per Girona és una passada, i per la part antiga, i redescobrir Girona vinculat també a les flors és important. Aquests 3 dies han estat 3 dies amb moltíssima gent, que això és bo. I, per tant, Girona no només està col·lapsada per les flors, sinó també els restaurants, els hotels, els bars, no? Les botigues, és a dir, Girona hi ha molta gent i, per tant, també és un referent cultural, però també és un referent econòmic aquesta setmana del Temps de Flors.
Per tant, és una aposta, entenc, que al llarg de 68 anys beneficia i molt a la ciutat, no?
Exacte. Bueno, si no fos una cosa que anés a més, que beneficiés molt la ciutat en tots, que posés la ciutat al món, perquè ve gent d'arreu, i sobretot gent de França, que venen en cotxe, que venen amb autocars, o que venen amb el tren, no? Que ara, i gent de frents en drets també de l'Estat, que amb l'AVE també ho tenen molt fàcil per passar un dia o 2 dies a Girona, doncs et poses a qualsevol, en 3 hores, a qualsevol indret, 3-4 hores, a qualsevol indret, de la geografia de l'Estat espanyol. Per tant, això, Girona aquests dies, doncs també aquesta aposta la fan perquè també és una aposta molt global de ciutat, no? I si dura una cosa 68 anys, només dura perquè la cosa es fa bé, perquè funciona molt bé, perquè hi ha noves iniciatives cada any i perquè aquestes iniciatives són reeixides.
Clar, senyor Noguer, li preguntava ara mateixa què significa Girona Temps de Flors per tothom que la visita, què significa per la mateixa ciutat de Girona. Deixi'm preguntar-li personalment, què significa per vostè el Girona Temps de Flors?
Home, Girona Temps de Flors posa no només la ciutat, sinó la demarcació de Girona, la qual jo com a president de Diputació en dec, no? És a dir, el Girona Temps de Flors no només és Girona Capital, que també, però també l'àrea, no? És tota la demarcació, és a dir, ens en sentim absolutament orgullosos tots. Què significa? Doncs, bueno, posicionar Girona i la demarcació de la ciutat de Girona i la demarcació de Girona al món, no? I això és molt important, és a dir, tenir referents en una ciutat, en una comarca, en una demarcació, com en aquest cas és la nostra, que som referent en moltes coses, però tenir un referent més, que és Girona Temps de Flors, un referent de ja fa 68 anys, això ajuda a posar-ho a l'agenda de molta gent que al maig s'ha d'anar a Girona. I això és molt important, és molt important.
Per tots aquells oients que no hi hagin pogut gaudir mai del Girona Temps de Flors, què els hi diria el president de la Diputació de Girona per anar-hi? Què no es poden perdre?
Que tenen una setmana per escapar-se i fer una visita global a la ciutat de Girona i en la part antiga especialment, per passejar-s'hi un dia o dos amb tota tranquil·litat i gaudir de la joia de les flors, però gaudir de la joia arquitectònica i patrimonial que és tot el casc antic de Girona.
De seguida ho comentarem tot plegat amb Montse Galí, secretària de l'Associació Amics de les Flors, però volia preguntar-li també al president de la Diputació de Girona, el senyor Noguer, que ens està atenent a aquesta hora els telèfons de Ràdio Estel, per la sequera. És evident que un Girona Temps de Flors no podia passar per alt, també que hi ha una situació de sequera greu al país. Com ho està vivint Girona tot plegat?
Bueno, Girona no som aliens. Quan no plou, no plou, no? I, per tant, és a dir, és evident que aquesta situació és complexa, complexa tot el país, complexa també tota la demarcació de Girona. Tenim més clarobscurs, és a dir, tenim zones de molta sequera, tenim zones en què no hi ha la situació tan extrema, o una situació d'alerta tan complicada com d'altres. Per exemple, el Baix Ter estan molt millor que la part de dalt, no? Que la part més central. I, per tant, però en definitiva, tots tenim molta dificultat. Per tant, hem d'anar amb molta precaució i hem de fer un ús molt racional de l'aigua i esperar i desitjar que vagi plovent. De fet, aquest maig ho ha anat fent, evidentment, perquè omplíssim els embassaments i els aqüífers per estar en una situació de normalitat. Ens caldria ploure molt i, sobretot, ploure bé, perquè allò de que plouen molts litres per metre quadrat, però en una hora no serveix de res, perquè això se'n va tot en avall.
Està plovent bé aquests dies, senyor Noguer?
Els dies que ha plogut, almenys aquesta zona d'aquí, ha plogut bé. Si no han tingut situacions de pedregades, com han tingut altres indrets, no? A nosaltres ens ha plogut bé. Per tant, ens convindria tenir molts dies seguits d'aquest ploure bé, no? Bé, esperem que arribin, però mentre no, hem de fer doncs un molt bon ús de l'aigua i sobretot amb tenir molt de seny i molta precaució.
Per últim, senyor Noguer, deixi'm preguntar-li, perquè ja sap que som a Ràdio Estel i, per tant, li he de preguntar sobre l'audiència privada que ara fa uns dies va tenir amb el Papa Francesc al Vaticà. Com va anar la cosa?
Molt bé, molt bé. Realment va ser una audiència privada molt emotiva. El Papa també t'ho posa molt, molt fàcil, no? Però bé, va estar bé per poder explicar què fem les diputacions o què han fet les diputacions al llarg d'aquests 200 anys, no? I quina col·laboració també tenim, sobretot amb una cosa que li va interessar molt al Sant Pare, que era amb la protecció del patrimoni i també especialment el del patrimoni religiós, no? I vàrem tenir una conversa molt amena, molt franca, i la veritat és que el Papa t'ho posa molt fàcil.
Senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, actual alcalde de Banyoles, moltíssimes gràcies per atendre un dia com avui els micròfons de Ràdio Estel i de la Caravana.
Moltíssimes gràcies. La Montse Galí us ho explicarà amb molt de detall. Si no sé si m'escolta o no, però Montse,
sí, la tenim per aquí. Mira, em sembla que la pot saludar i ja l'escolta.
Hola, Montse, sí, què tal? Com estàs?
T'escolto.
Bueno, una forta abraçada. Tu els explicaràs encara molt millor que jo, perquè és l'artífex de tot això, però que realment Girona fa goig i que realment doncs, Girona està ple de gent perquè les coses fan molt bé. Per tant, felicitats, èxits i sort.
Moltes gràcies.
Dèiem Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, actual alcalde de Banyoles. Moltíssimes gràcies, una abraçada ben gran.
Adéu-siau, una abraçada ben forta. Gràcies.
Va, doncs ho dèiem, que avui estem parlant d'aquesta nova edició del Girona Temps de Flors i també volem saludar la secretària de l'associació Amics de les Flors, que l'escoltàvem ara fa un moment, una de les associacions que organitza una exposició tan gran com aquesta. Montse Galí, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Montse, com saps, ara el saludaves, eh? Fa un moment parlàvem amb el president de la Diputació de Girona i ens explicava que aquests primers dies us ha visitat molta, molta gent, eh? Quines sensacions teniu?
De multitud. Bueno, nosaltres ja hi estem bastant acostumats, però cada vegada ens sorprèn més perquè cada vegada tenim més gent. Jo avui, per exemple, m'he enterat que amb el que va d'exposició, o sigui, vam inaugurar el dissabte al dematí amb un espai que hem fet per invidents, hi han passat 4.500 persones. O sigui, hi ha desbordat les previsions que tenien des de la ONCE, que ens ajuda, no? Amb les antifassos perquè la gent pogués tenir la sensació de fer una visita com un invident. I estaven estudats, deien, és que estem fent producció de més antifassos perquè no hi ha manera. Això és un detall.
Entenc, Montse, sí, com sigui, que organitzar un esdeveniment així no deu ser gens fàcil, eh? Quin paper hi té l'Associació Amics de les Flors en tot plegat?
Pues l'Associació Amics de les Flors, de fet, som nosaltres, l'associació és els hereus dels fundadors, o de la fundadora de Temps de Flors. O sigui, nosaltres, com a associació, som els hereus d'aquesta gent que van iniciar el Temps de Flors, que en cap moment es pensava que es podia arribar a el que s'ha arribat ara. Sí. Vull dir, és una festa que diré que després de les Fires de Girona és la festa més important que es fa a Girona.
Ara en parlàvem amb el president de la Diputació també. Entenc que la preparació d'aquesta nova edició del Girona Temps de Flors s'ha vist influïda d'alguna manera per la sequera d'enguany?
Per descomptat, perquè és un tema que ens preocupava moltíssim, es preocupava i es preocupa, perquè... Clar, amb sequera i flor no lliga gaire, no? Però hem tingut molta cura i tots els participants han col·laborat bastant en trobar la manera d'utilitzar planta que necessiti poca aigua, en la mesura del possible, i després tenim la sort que últimament, també degut al canvi climàtic i tot, també es prepara molt un tipus de flor preservada, que en diguem, que és la flor natural, però que ja la tracten d'una manera que després no necessita tanta aigua. I per això s'ha fet molts espais d'aquesta manera. Però com que estem en col·laboració amb l'Ajuntament i tal, ho hem preparat de tal manera que el riego es pugui fer igualment, però gastant el mínim, tot amb aigua freàtica, i... Vaja, que ho hem portat molt bé, tot i primer que va condir molt l'alarma, però després ho vam anar resolent tot i gràcies a Déu tot funciona. I després també hem tingut aquestes pluges que si bé ens han molestat en els muntatges exteriors, ens els hem agafat amb alegria perquè hem pensat que ens ha ajudat molt. Perquè hem deixat la planta ja... Tant punt la posaves, la deixàvem ja molt hidratada.
Doncs ja sabeu, fins al 21 de maig que podreu gaudir d'aquest Girona Temps de Flors i que val molt la pena veure'l. Montse Galí, secretària de l'Associació Amics de les Flors, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Bona tarda.
Cherry red. started to cry, but then remembered.